a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer. Comencem setmana. Avui és dilluns, 7 d'abril. I el calendari ens recorda i ens diu que avui celebrem el Dia Mundial de la Salut, ni més ni menys, eh? Un dia per aturar-nos un moment i pensar en com cuidem o com hauríem de cuidar la nostra salut, tant la física com la emocional. Però també és un bon moment per recordar que la salut no només va de dietes o d'exercici, sinó també de gaudir, de compartir i de fer comunitat, que els darrers avenços ens diuen que és molt, molt important el tema de socialitzar. I mira, parlant de comunitat i de socialitzar i de gaudir, avui a Barcelona hi ha una delegació lleidatana fent allò que se'ns dona tan bé, promocionar l'Aplec del Caragol. Perquè comença el Caragol Tour 2025, una iniciativa que porta l'essència d'aquest gran esdeveniment gastronòmic més enllà de Lleida. Quin és l'objectiu? Doncs el de sempre, engrescar, fer venir salivera i posar Lleida al mapa com a capital del bon menjar i del bon ambient. I si hi ha una persona que crec que no se n'ha perdut cap, és el nostre enviat especial, el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Som aquí precisament per presentar el Caragol Tour, que vol dir que és el pòrtic del que serà el nostre plet del Caragol. Som en un lloc emblemàtic de la ciutat de Barcelona.
A veure, on sou?
No? Som al Cercle Lleidatà de Barcelona. Això està al cantó de la universitat i ben a prop de Plaça Catalunya, és a dir, el rovell de l'ou de lo que és Barcelona. Altres vegades, ja saps que aquí a Barcelona s'havia fet amb altres indrets, s'havia presentat a altres llocs, però han cregut idoni de fer-ho aquí.
Home,
per què? Perquè, bueno, el 2027 complirà 100 anys.
Caram.
Bueno. Tenen dos plantes, eh? La primera planta dels despatxos i tot el que tenen el Cercle Lleidatà. Només que entres fiques Cercle Lleidatà, Diputació de Lleida, ara Lleida.
Bueno, així esteu com a casa, esteu jugant a casa.
No, bueno, han fet expressament, no? De fet, ve el president de la Diputació avui, després Joan Talar, després ve el vicepresident Jiménez. Bueno, avui hi ha molta gent, ve la Judit Alcalà, venen diputats, venen senadors, fins i tot algun regidor de l'Ajuntament de Lleida, que no era habitual, però bé. Bueno, la veritat és que podem dir que estem molt ben acompanyats, no? I bueno, jo perquè ens expliqui una mica per què ho han fet al Cercle Lleidatà, i a més també, ben a propet d'aquí, avui se presenta un llibre parlant d'aquesta cuina, també jo diria que es cuina solidàriament. Tenim el Ferran Pedrix, que és el nostre president. Ferran, per què ho fem aquí al Cercle Lleidatà aquest any?
Hola, molt bones. Doncs bé, una mica era una promesa que havíem fet a la gent del Cercle Comarcal Lleidatà, perquè ells ens han seguit tots aquests últims anys quan fem el Caragol Tour a Barcelona, i sempre ens havien demanat que volien que ho féssim a casa seva, no? Que els hi feia una especial il·lusió. Clar, nosaltres ens van dir que havien acabat les obres, que tenien el centre tot remodelat, van vindre a veure i ens va encantar, no? La veritat és que és una promesa complida que avui estiguem aquí i realment amb tota la il·lusió d'estrenar el Cercle Comarcal Lleidatà, que és un punt de referència pels lleidatans aquí a Barcelona.
Precisament, Ferran, tenim Albert Booking, perquè no cap ni una persona més, però és de les vegades que ens acompanya potser més representatius d'institucions i també de turoperadors i, lògicament, gent de l'hostaleria.
Sí, la veritat estem molt contents perquè he tingut que penjar el cartell de no hi ha més places, no? Normalment el Caragol Tour doncs, alberguem unes 100 persones a l'àpat que fem. Aquest any ho allargarem a 125 perquè les sol·licituds han estat moltes i de molt nivell, no? Tant dels nostres patrocinadors com institucions, com gent del món del turisme i l'hostaleria, no? Bé, és una manera de també rebre tot el que s'ha fet, no? És la 20a edició del Caragol Tour i tot el que s'ha fet els altres anys doncs va deixant solera, no?
Per acabar, Ferran, de tota la gent que veiem, com s'estructura per a aquells que no ho sàpiguen? Aquí al cantó nostre estan els xavals de l'escola d'hostaleria. Estan a taula, però també a cuina. Com se fa això? És difícil? És complicat? S'ha de fer assegurances? Com se fa tot això?
Bé, a veure, el Caragol Tour és una essència de lo que és l'Aplec, no? Nosaltres portem els voluntaris de la Junta, que estem aquí donant un recolzament a tota la iniciativa, i la gent de l'escola d'hostaleria ens fan el servei de restauració, no? Que també és un orgull portar els restauradors de futur de la nostra terra que ens ajudin en aquestes jornades, tant els professors com els alumnes, tant de cuina com de sala, no? Això es garanteix doncs, una qualitat excel·lent, no? Tenim productes molt bons de Lleida, però si no se tracten bé i es posen a taula com toque, doncs l'experiència no és la mateixa, no? Per tant, jo penso que és una mica com l'Aplec, no? Juntar esforços de tothom perquè l'experiència sigui bona i surti tot rodó, no? I ja portem experiència de molts anys que hem pogut fer això i esperem que ho puguem fer durant molts altres anys.
Sí, doncs gràcies a Ferran Pedrix, que és el nostre president. Doncs mira, ara de moment podem dir que hem tingut esmorzar molt tard, perquè també hi havia una presentació d'un llibre, que en Rafa Jimena, el propi president nostre, el Ferran, estaran allí presents, i per ficar el punt final, que també es digui el Ferran, de què va aquest llibre, però ja que estem parlant de gastronomia, clar, també parla de gastronomia, va.
Bé, el llibre és una, bueno, és un recull de totes les activitats solidàries al voltant de la gastronomia, no? Pensem que tenim uns grans xefs, tenim una activitat com és l'Aplec, que gastronòmicament és molt rellevant, i el que fem des de diverses vessants és intentar traslladar a l'entorn solidari tot aquest esforç i tota aquesta gastronomia, no? Malauradament, hi ha molts col·lectius que necessiten, doncs, que se'ls doni de menjar. I això ho hem fet de la mà de restauradors de Lleida, que fa molts anys que estan ajudant a Xericó, al Banc dels Aliments, per poder fer això, no? Nosaltres, des de la FECOI, doncs, fiquem el nostre granet de sorra en les activitats de Nadal, amb les solidàries, amb activitats per això, no? Per reivindicar que la gastronomia també té solidaritat i també hem d'arribar a tothom.
Ara sí, punt i final, Ricard. Tenim aquí al Cargol Tour. No t'explico el menú, perquè
no.
Te faré pols i llavors pues, no faràs el programa, no acabaràs bé el programa,
no,
amb el món del deport. Però bueno, la veritat és que sí, que està molt ben preparat, que s'ha restaurat molt bé aquest indret. I la veritat és ben difícil que no conegués un centre i jo no ho coneixia. Com t'he dit, farà 100 anys el d'aquí dos.
Molt
per tant,
bé.
Des d'aquí, des de Barcelona, salutació cordial i ens trobem el proper dia 28. Estarem a Madrid, al Cercle Català de Madrid.
Molt bé. Gràcies, Cosme, i bon profit.
Una abraçada. Gràcies també per tu.
Gràcies, Cosme. Són les 12:27 minuts. En 3 minuts arribem a 2:15. De seguida, els consells legals. I després parlem d'esports, que hem d'explicar força coses de l'àmbit esportiu i no esportiu, no de l'esport, de l'econòmic, ja m'entens. Bueno, tu t'esperes que jo t'ho explicaré. Bé, tot això per explicar-te també que hem tingut un cap de setmana excel·lent de meteorològic. Ja tocava, perquè estem a l'abril. Posa't protecció a la pell, per cert, que el sol comença a ser fort. Hores d'ara ja per sobre dels 17 graus a la ciutat de Lleida. La mínima s'ha quedat a 8 graus positius. S'espera un dia, doncs, amb tranquil·litat, amb sol, amb temperatures que arribaran més enllà dels 20 graus. I, escolta, i de cara a demà, Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Aquí és dilluns a la província de Lleida. Tenim cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols baixos i no es descarten xàfecs aïllats al Prepirineu. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i es mantenen sense canvis a la resta de la regió. Podrem arribar a màximes de 24 graus a Lleida i la Seu d'Urgell, 23 a Balaguer, 22 a Tàrrega i 19 a Vieja e Mijaran. Demà dimarts tindrem intervals de núvols i les temperatures diurnes es mantindran sense canvis en general. Es preveuen màximes de 24 graus a Lleida i la Seu d'Urgell, 23 a Balaguer, 22 a Tàrrega i 21 a Vieja e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Vinga, que fem una pausa i de seguida temes legals.
El periódico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periódico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Bellera, el restaurant. Un clàssic de la bona taula des de fa generacions. Una cuina de sempre, amb tradició, on cada plat és fruit d'un treball acurat i fet amb passió. Els arrossos, el marisc, el peix, la carn, els postres. Restaurant Bellera, la cuina amb aquells detalls que marquen la diferència des de fa 60 anys. A Lleida, al carrer Vallcalent 16. Restaurantbellera.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El periódico et convida a una experiencia única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme. Una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Cope Lleida.
I estem preparats pel Consell Legal, com cada setmana. Els dilluns ja saps que connectem amb els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. Allí trobaràs totes les seves àrees de servei, que són moltes. Tenen oficina a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. No, he fet la pausa perquè dic, mira, jo et recomano que facis una primera trucada. A on? 973-28-28-18. 973-28-28-18. Per què et dic això? Doncs perquè, escolta, amb una primera trucada i no et coneixeran de res, ni cal que siguis client, ni res de res, amb una primera trucada tu ja podràs explicar el que et passa. I automàticament ells t'assignaran ja la persona experta amb l'àmbit en el que tu estàs tenint un problema i t'oferiran una solució personalitzada. Jo crec que això, quan un té un problema, és el que busca. Mira, no em parlis de... La gent normalment fa... No, mira, en la meva situació, dóna'm el meu problema. I això t'ho faran a Q2 Consultors. Els dilluns en parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez, aquí a la ràdio. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bé, avui anem a canviar de... Bueno, anem a canviar de tema, aviam. Anem a parlar de temes legals, evidentment, com sempre, però no anem a parlar de coses econòmiques, ni de lloguers, ni d'altres... ni d'herències, ni d'aquests temes que en parlem de manera periòdica, perquè se n'ha de parlar, perquè les coses canvien i van havent novetats, sinó que anem a parlar, bueno, d'un tema relativament desagradable, del tema dels assetjaments a les escoles. I igual que parlàvem fa uns mesos, Josep Lluís, de que un banc és fins a cert punt responsable quan otorga un crèdit a una persona de manera desmesurada, doncs el tema d'un assetjament en una escola, fins a quin punt l'escola n'és responsable o no? Clar, això suposo que, com tot, cada cas mane. Però suposo que hi ha unes línies vermelles que no es poden traspassar.
Bé, el cert és que la responsabilitat dels col·legis n'han parlat ja una altra vegada, potser per supòsits molt més clàssics, molt més lleugers, com puguen ser, no sé, una pilotada.
Sí.
Però, bueno, i la idea sempre ha sigut la mateixa, de que els pares i els col·legis poden ser responsables d'allò que han fet els seus fills o el que han fet els alumnes, no? I hem parlat alguna vegada d'aquestes situacions més freqüents, d'una pilotada o d'inclús una baralla puntual que hi hagi hagut, algun tipus de circumstàncies. Però en aquest cas estem parlant bàsicament d'això, d'assetjament, de bullying, del nom que li vulguin donar a aquest tipus de conductes. ¿Vale? Aleshores, la llei està perfectament clara ja des de fa molts anys, que pares, tutors, empreses són responsables dels seus fills, dels seus tutelats, dels seus empleats, i també ho són els centres d'ensenyament en aquells períodes, en aquell moment en què aquest nen estigui sota la seva responsabilitat, sobre el seu control i vigilància, i me refereixo a activitats escolars o extraescolars, una excursió, una sortida, o què d'això. Aleshores, el que diu la llei és que la responsabilitat d'aquests centres s'aturarà en el moment en què aquestes persones acreditin que van emplear tota la diligència deguda. És a dir, no existeix una responsabilitat objectiva automàtica, sinó que cal parlar en cada cas. Penseu una qüestió. Estem parlant de responsabilitats que pel que fa a la persona que causa el problema amb aquest nen, a diversos nivells, a nivell penal, o a nivell civil. Penseu que els menors de 14 anys són inimputables, de 14 a 18 entrem en una altra categoria i a partir de 18 ja són majors d'edat. Val? Aquests que són menors d'edat, doncs els pares en són responsables civilment respecte del que faci el meu fill. Jo responc solidàriament del que faci el meu fill, que normalment serà insolvent, i penseu que aquesta responsabilitat dels centres escolars i de la família, doncs és una responsabilitat perquè jo tinc un deure de vigilància i d'educació d'aquesta persona, ¿vale? I aleshores verem quina és la situació. O sigui, que sapiguem que al Codi Penal hi ha una sèrie de delictes, perquè estem parlant ja de la màxima gravetat, que parlen de l'assetjament a diversos nivells, en l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit de l'acord sexual estrictament, i no d'una manera específica, però parla d'aquest assetjament, o el que es diu en anglès el stalking o acoso escolar. ¿Vale? Aleshores, que normalment, pues, clar, sempre passa sobre aquells alumnes que, entre cometes, són diferents, diguem-ne, i que pot tindre, malauradament, pues, tràgiques conseqüències, no? Aleshores, i que, bueno, aquí la qüestió és la següent. La responsabilitat del centre escolar, sigui del tipus que sigui, penal o civil, partís de la idea de que hi ha que són obligatoris protocols o programes de prevenció que procuren una protecció integral a la infantesa, adreçats a detectar, a reduir, a evitar d'aquest tipus de situacions i fins i tot l'obligació del centre de denunciar-les quan es detecten. I això, aquest tipus de protocols i aquest tipus de programes van adreçats tant al personal dels centres, als mestres, perquè ens entenguem, com a l'alumnat, sense distingir entre centres públics i centres privats. És a dir, jo he de tindre un protocol, he de tindre una sèrie de mesures que han de ser autèntiques, és a dir, no purament formals, i en el cas de no existir, que és una mica el que tu me preguntaves abans, en el cas de no existir o de fallar, pot ser quan existeixi la responsabilitat del centre escolar i també, evidentment, dels pares de l'acosador, no? El que passa que potser el que caldria aquí és definir el que és un assetjament. L'assetjament suposa un tracte degradant, realitzar actes hostils, humiliants, que siguin reiterats i que suposen que tinguin una certa gravetat cap a la víctima. És a dir, no estic parlant d'un acte aïllat, de que un dia ens barallem perquè si això és penalti, no era penalti, jo soc del Barça, tu ets del Madrid. No, estem parlant d'una situació greu, prolongada, cap a aquesta persona i que té una tradició. Clar, si estiguéssim parlant d'un sol acte, a veure, no vol dir que un acte de violència l'haguem de tolerar, però vull dir que no seria assetjament perquè no hi ha aquesta continuïtat, aquesta habitualitat, i aquest assetjament pot ser de diverses maneres, pot ser físic de tu a tu, pot ser a través de les xarxes socials, pot ser normalment que és el cas d'un tipus de barreja, però estem parlant de que quan no hi hagi o quan fallen aquestes mesures a l'assetjament, el col·legi, igual que pot ser responsable per altres coses, pues en pot ser responsable també d'aquesta.
Bé, doncs, ja ho veieu, de totes maneres, aquí sí que el tema és totalment personalitzat, és a dir, parleu amb els amics de Q2 Consultors, 973-28-28-18, i aquí sí que us demanaran moltes dades de què ha passat, què ha estat passant, insisteixo, amb aquesta diferenciació des que avui s'han pegat. Intolerable, mal fet, però no entraria dins de la categoria d'un assetjament escolar. És una altra problemàtica, amb la seva solució. Dins de l'assetjament sí que cada cas és totalment únic i, per tant, si voleu una atenció personalitzada, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Única por su patrimonio artístico.
Única por sus históricas cofradías.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 239 euros. ¿Qué te parece? Además, tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, directes cap a la una de la tarda des de la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Poso sobre la taula els resultats dels principals equips lleidatans. Ja sé que n'hi ha molts més, però dels que ens dona temps de parlar, hoquei femení, el Vilassana va empatar a la seva visita a Fraga amb hoquei masculí. Ull, perquè el Lleida Llista va tornar a caure davant del Reus 1-3, però l'Alpicat va guanyar 8-3 al Vic. I a falta de només dues jornades, s'ha posat la cosa interessant, perquè el Vic és el darrer amb 12 punts, penúltim és el CPB Capital Derbi amb 16 punts, i a partir d'aquí hi ha un quàdruple empat a 24 punts, on tenim l'Alpicat, el Caldes, el Voltregà i el Sant Just. El Voltregà, per cert, té un partit menys, però és interessant perquè d'aquí n'hi ha dos que se salvaran totalment i els altres hauran de jugar una promoció de descens. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va caure la seva visita a València 93-50. En bàsquet masculí, brillant victòria del Força Lleida 94-81 davant del Rio Breogán. Els lleidatans queden 300 amb 10 victòries, 16 derrotes, que juntament amb els resultats d'ahir de les derrotes del Corunya i el Granada, que segueixen amb 5 i 6, doncs deixen bastant encarrilat, tot i que no definitiu, falten 8 partits, però tenim a 4 el descens. Per tant, escolta, ha sigut un pas importantíssim el d'aquest cap de setmana i el cap de setmana passat. En futbol, hem de parlar de moltes coses extraesportives, però també és notícia que el Lleida Esportiu ha tornat a guanyar 0-1 davant del Badalona Futur. El Lleida Esportiu ocupa la 11a posició, 43 punts, està molt a prop de la zona de descens, a 4 punts de la promoció de descens, molt allunyat, això sí, virtualment fora del descens directe, perquè el Cornellà té 31 punts, estaria a 12 a falta de 12 punts per jugar, però ull, perquè s'ha col·locat a 4 del play-off d'ascens. Ho veig dificilíssim, però matemàticament hi és. L'Atlètic Lleida va empatar 0-0 a casa davant del Peralada i el Mollerussa va caure a la seva visita al camp de l'Europa B, 3-1. Amb futbol sala, el futsal Lleida va guanyar 1-6 davant del Canet, i aquests són els principals resultats dels equips lleidatans d'aquest cap de setmana. Amb nosaltres, el redactor en cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Albert Escuer, ara s'incorporarà d'aquí uns minuts el Sergi Tor, però, escolta, brillant victòria ahir al Barris Nord del Força Lleida, on recalco el tema de Barris Nord, perquè fins a la mitja part, doncs, el Lleida semblava que li costava, no tenia encert, i en canvi el Breogán tenia un encert altíssim. Així tot, el Força Lleida es va quedar molt a prop en punts del Breogán, però al tercer quart vaig veure Gerard Encuentra els 6 primers minuts del tercer quart demanant al públic pressió, 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 i escolta, va funcionar. Evidentment, les pilotes han d'entrar, però va funcionar i és una victòria importantíssima.
Sí, és una victòria, doncs, importantíssima, que no ho deixi tot fet, perquè començo a veure molta gent que ja està parlant de la propera temporada. Això és l'ACB, fins que no sigui matemàtic.
I tant, i tant.
Doncs, tranquil·litat i bons aliments. És evident, doncs, que ho hem afilerat bastant. I dic que tranquil·litat fins que no sigui matemàtic, perquè és veritat que Granada i Corunya aquest cap de setmana han perdut, però jo he vist els dos partits, han perdut a Tenerife i Màlaga, que són dues de les pistes més complicades de la Lliga, i competint fins al darrer minut. És a dir, no són dos equips que, tot i que es veuen molt esponjats de la classificació i molt lluny de la permanència, quan només falten 8 jornades, no han baixat els braços. I sobretot Corunya, doncs, clar, que fa 104 punts a la pista del Màlaga.
Sí, sí, sí.
El problema és que en rem moltíssims, no? Però en això vull dir que toquem de peus a terra. La setmana passada deia que teníem la A, ara ja tenim la C, doncs ja som a C, ara ens falta, doncs, acabar de tancar la B, i això, doncs, costarà, perquè a més, ara que l'equip està en bona dinàmica, doncs estarem dues setmanes sense jugar, doncs, per aquest canvi de dates amb el Gran Canari.
Sí.
Fa la gent, doncs, es parla molt del tema Barris Nord, i jo crec que el que està constatant aquesta temporada, doncs, l'afició del Força Lleida, és que més que la pressió que poden fer sobre el rival, és a dir, a Lliga LEP hi pot haver jugadors, doncs, que l'escenari els assusti o els intimidi una mica, estem parlant de que juguem a la Lliga CB, Jo no crec que a Panthers, que a Campazzos, que a Balcerowskis, que a Tompkins, bueno, el 99% dels jugadors de la Lliga els pugui intimidar l'ambient del Barres Nord.
Clar.
La majoria són jugadors d'Euroliga, competició europea, però el que sí fa el Barres Nord és alimentar l'equip, fer que mai baixi els braços. Animar es guanyi de 10, es perdi de 15. Aleshores, jo crec que l'impacte del Barres, més que en els rivals, en aquest poder d'intimidació dels rivals, és en com carrega d'energia l'equip i com aconsegueix doncs, que els homes de Gerard Encuentra no baixin mai els braços. No, que tu ho has dit, el Gerard es va passar tot el tercer quart.
Sí.
Bueno, si ho demanava també és perquè bueno, hi havia una mica de dubtes, no?
Sí.
Però, evidentment, quan s'endolla, doncs, és la càrrega d'energia que necessita aquest equip. I el pavelló més calent de la Lliga, jo ho he defensat moltes vegades, que fa 25 anys ja ho era. Evidentment, un Palau de Grana en un Barça-Madrid doncs, és increïble, però en un Barça-Manresa ja és una altra cosa. I en un Barça-Grana, ja no te cuento, en el Barres Nord, cada 15 dies, és el pavelló més calent i el millor ambient de la Lliga CB. Mm. I aquest any els que han viatjat amb l'equip ho poden constatar.
Per cert, el canvi de dates, ahir Gerard Encuentra a sala de premsa, a part de que estava molt content per la victòria, li van preguntar per com valorava aquest canvi de data i ell deia que, aviam, troba just que s'hagi de canviar perquè hi està content i, de fet, va felicitar el Gran Canària per participar en una final, però el que no troba just és que al Força Lleida ningú li va preguntar si li anava bé la data. 30 d'abril és un dimecres, és quan han col·locat el partit. Sí que tenen una setmana per descansar, extra, però, clar, aquí ningú va preguntar al Força Lleida, escolta, el 30 us va bé? Que seria un detall, crec.
Òbviament, això està contemplat al reglament de competició abans de començar la temporada, però és que jo no crec ni que sigui just que s'ajorni el partit, perquè el que no pots fer és per afavorir a uns, perjudicar a altres.
Clar.
Aleshores, Gran Canària s'inscriu lliurement a jugar a competició europea, perquè aquesta és l'altra, ningú t'obliga a jugar a competició europea. Aleshores, jugar a competició europea doncs, té una sèrie d'avantatges i una sèrie d'inconvenients, i un és aquesta possible acumulació de partits. Alguna setmana hem parlat aquí que ha vingut el Barça o el Madrid a jugar al Barres Nord i hem dit, a veure si els enganxem una mica
sí,
de renúncia
sí,
perquè
sí,
aquesta
cansat,
setmana hem tingut dos partits d'Eurolliga. Bueno, doncs escolta, la Gran Canària assumeix en el seu moment, dic Gran Canària perquè és l'exemple, no? Però en Bilbao passa el mateix, i en tots els equips de competició europea. Bueno, doncs si tu assumeixes que jugues competició europea, has d'assumir que pot passar que en una setmana haguis de jugar quatre partits, però el que no es pot fer, crec jo, és per afavorir uns, perjudicar altres. Però és que n'hi ha una de més grossa encara. Corunya, aquesta setmana tampoc no juga.
Tampoc, és veritat.
Perquè ha de jugar a la pista del Saragossa i com que el Príncipe Felipe acull la Final Six de l'Eurolliga femenina, doncs no hi ha recinte i s'ha d'ajornar la jornada. Aleshores, bueno, són coses que, evidentment, el calendari és el que és, però, insisteixo, per afavorir a uns o ajudar a uns, el que no pots fer és perjudicar d'altres. I jo crec que aquesta aturada, ara mateix, a nosaltres ens perjudica més que ens ajuda, perquè dels últims 6 partits n'hem tret 4, perquè dels últims 5 n'hem tret 4, i perquè l'equip ha agafat aquest puntet de velocitat de creuer, i a més perquè, evidentment, si pots agafar Gran Canària cansat, doncs escolta, doncs molt millor, no?
Bueno, proper partit, el que tornarà a ser a casa d'aquí 2 setmanes, en plena Setmana Santa, ve el València, és tercer, amb 19 victòries, 7 derrotes, bueno, escolta, com tots s'han de sortir a jugar, però ja en parlarem llavors. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Escolten aquí l'Albert.
Deixeu-me que salti cap al futbol, perquè bueno, ara en parlarem del que ha passat aquesta darrera setmana fora del terreny de joc, però la notícia és la victòria del Lleida Esportiu, que pot ser arribat quan més ho necessitava l'equip, també.
Sí, 0-1 gol d'Adri Gené, una victòria balsàmica i una victòria importantíssima perquè...
No sé si va ser brillant, també.
Sí, 0-1. 0-1. No ve el partit. Però el normal, però la clau són les matemàtiques, perquè la victòria d'ahir al Lleida li significa la permanència matemàtica respecte als 5 equips que baixen, perquè l'última posició és del Cornellà amb 31 punts, el Lleida en té 43, 4 jornades per acabar, 12 punts en joc, per tant, tot seríem el pitjor dels escenaris. Lleida 43, Cornellà 43, però el Lleida li guanya el gol a Beraix, 1-0 al Camp d'Esports, 1-1 a Cornellà.
Per tant, el descens directe ja està
fora. Sí, del 5,
perquè a més la promoció de descens encara no.
Moment, ara explico. Però hi hauria podria haver un triple empat amb Andrade o Olot, tots arribar a 43, però el líder ho té molt bé perquè amb Olot va empatar 2, amb l'Andrade ja ha guanyat un partit, al Cornellà un altre partit, fins i tot amb triples o quadruples empats, el Lleida surt ben parat. Ara anem al play-out, que és la zona de descens. El Lleida està a 4 punts del seu grup, però això no és real, perquè l'equip que més punts té dels 5 grups se salve. I el grup del Lleida, el grup 3, és el que el sisè té més punts amb l'Andrade 39. Per tant, el Lleida li porta 7 punts de distància, que seria l'Escobedo amb 36, perquè hi ha Escobedo 36, Barbastro 33, Colònia Moscardó del terraplenista Pobes amb 34 i San Fernando de Cádiz amb 34. D'aquests 5 equips que he dit, 4 sí que fan la promoció, però el que té més punts, no.
Que a hores d'ara és l'Andrade.
L'Andrade amb 39. Per tant, seria l'Escobedo amb 36, l'equip que estaria més igual, però aquest és un grup, el grup primer, on l'Escobedo que té 36, hi ha molts equips amb 37, 38 i 40, que hi ha partits directes, no?
Bueno.
Això vol dir que molt probablement, no seria ara matemàtic, però molt probablement el que arribi a 43... ja tindrà la permanència assegurada. Lleida fins i tot pot perdre els dos pròxims partits i dir que matemàticament ja està salvat si aquests equips, Barbastro, Colònia Moscardó, San Fernando i Escobedo, no guanyen els seus partits.
Queden...
això dic a nivell classificatori que és important.
Queden 12 punts en joc i el Lleida s'ha col·locat a 4 del play-off d'ascens.
Sí, també aquesta seria l'altra. I del partit d'ahir novament...
No, ja ve que no vols ni contemplar aquesta de moment.
No, home, no, jo crec que no. Ve València-Mestalla, sí, si guanyem a València-Mestalla te podria dir, no? Però del partit d'ahir novament s'ha tornat a demostrar una tònica de la història del Lleida, que també repeteix moltes vegades, on jugadors i seguidors, després podríem parlar del volum, però som a la quarta categoria i fer una autocara a premiar no està gens malament, jugadors i seguidors, jugadors de diversa procedència, nacionalitats, d'altres ciutats, sempre estan molt per damunt que no pas les directives.
Sí,
aquesta
seria
el titular del partit d'ahir de la victòria, que no me l'esperava.
De la victòria d'ahir del Lleida, que per cert va anar al partit sense, sense fisioterapeuta i el va haver d'atendre.
Això parlo de l'aspecte esportiu, després podem parlar de l'extraesportiu.
Va,
no, Albert, què pensa Albert Square?
Albert Square i... Bueno, Albert, suposo que a la part esportiva, perfecte, la victòria. Ara parlem del que va passar la setmana passada, que finalment... va arribar Luis Pereira, el president, a la ciutat de Lleida, va fer roda de premsa, després de que es filtrés ja, que els jugadors no cobraven i tota la història, i bueno, ha deixat un panorama desolador.
Sí.
Molt, molt, molt complicat, molt complicat. De moment ha anunciat un preconcurs de creedors durant 3 mesos, i si aquests 3 mesos no se soluciona res, que vaja, jo ho veig complicat, bueno, no sé si anem de cap al tancament, la desaparició, o no sé cap on anem.
Per fer un minut i mig, jo crec que la roda de premsa de Pereira i Torres era necessària, però el seu error és que la van fer 3 mesos tard. Aquesta roda de premsa s'ha hagut d'haver fet al desembre i gener, per tal d'explicar a la plantilla la situació. I la plantilla li dius, vostè ara té un mercat d'hivern amb el qual pot marxar, si es queda ja 3 opcions. 1, que això ho podem resoldre i ho anirem pagant regularment. 2, no ho podem resoldre, però pot arribar un inversor i pagar el mes de juny. 3, no ho resolem ni al juny i vostè cobrarà a Fogassa, serà al setembre, octubre, perquè hi haurà liquidació. Per això, evidentment, s'ha d'informar la plantilla desembre i gener i a tots els treballadors, perquè hi ha un mercat d'hivern amb el qual un hagués pogut marxar al Linense, un altre s'hagués quedat, un hagués pogut marxar al Camp Múrcia o bé al Bangladesh. Però, evidentment, donar aquesta opció. Per tant, per mi, el retard de la roda de premsa és important i significatiu, i pel clima que han de patir ara els jugadors, que van tornar a demostrar una enorme professionalitat. Queda clar de que a partir d'ara l'única salvació de Lleida és buscar un inversor, que local no hi serà, perquè al nivell local s'ha optat pel perfil que podria haver-hi per un projecte pragmàtic, però això seria un altre debat, un inversor o bé nacional o bé internacional, que pugui pagar les nòmines d'aquesta plantilla i sobretot que pugui tenir alguna cosa de liquidesa de cara a fer front de cara a la pròxima temporada,
Albert,
perquè Lleida no tindria ajudes.
Bueno, jo crec que el club el que està fent és el que ha fet sempre, que no és altra cosa que comprar temps. Fins ara doncs l'ha comprat i ho continua comprant, doncs amb demandes, querelles, denúncies i accions judicials, i ara el compra amb aquest preconcurs de creditors. Perquè si estem atents a les dades i es presenta aquesta setmana, estem parlant de mitjans d'abril, maig, juny, juliol, ens n'anem, doncs això, a finals de juliol. Agost, judicialment, és un mes inhàbil, en la qual cosa ja ens plantem al setembre. I si aquest preconcurs es passa a un concurs, són 12 mesos més. És a dir, El club, en realitat, més enllà d'explicar doncs, quin és el dia a dia i tot el que està passant ara, el que ha fet, crec jo, és comprar 15 mesos de temps. Per a què? Per buscar solucions. Jo com ho veig? Jo veig molt difícil que algú vulgui invertir en un projecte de segona red. Perquè, ho hem parlat alguna vegada, ens omplim la boca de que som a Lleida, tenim un estadi de primera, l'escut, la història, el que vulguis. Però estem a segona red. No és un projecte atractiu. I la realitat és que, per bé que tenim un estadi que sí, que va acollir partits de primera, ara jo crec que no es podria acollir, però bueno, sí, és un dels millors estadis de la categoria, la realitat és que al Camp d'Esports tornem a ser fil, que les institucions doncs, no estan per la feina i que a nivell de patrocini tampoc no s'està per la feina. I aquesta és la realitat del Lleida a dia d'avui i que fa que jo crec que sigui altament improbable que es pugui trobar un inversor. A partir d'aquí, quina serà la solució? Doncs no ho sé, tot i que es pot albirar. I és doncs, un altre enterrament, per bé que ara doncs, hi haurà un creditor més, que és Luis Pereira.
Atenció a la dada que acabes de donar, Albert. Si tu creus que Lleida el que està guanyant són 15 mesos.
És una temporada, vaja.
15 mesos que la pròxima temporada tu creus que Lleida sortirà al camp.
Bueno, a veure, l'escenari és aquest, un preconcurs, són 3 mesos.
Sí.
En funció de quan se presenti, doncs és el que et dic, ens anem a juliol, agost és inhàbil judicialment, estem a setembre.
Però tu has de pagar l'actual platí.
En aquests 3 mesos acabem d'obrir els ulls i diguem, bueno, a veure, això és inviable i es deixi liquidar. Vale, com va dir Marc Torres, tot i que jo crec que és una opció ara mateix que jo no contemplaria. Ara mateix.
La liquidació.
A partir d'aquí, doncs passarem, doncs segurament, doncs per tocar de peus a terra. Ho hem parlat més d'una vegada. Jo crec que Luis Pereira, al seu cap, té un projecte i una idea de club que és sensacional i que segurament tots compartim i comprem, però o no ha pogut o no ha sapigut executar-la. I ho hem parlat moltes vegades. I s'ha parlat de projectes faraònics, de ciutats esportives, d'un nou director, d'una figura de màrqueting que rellançaria el club, de fitxatges espectaculars de nigerians, bueno, mil històries. I no se n'ha sortit, perquè no ha sabut o s'ha pogut fer-ho o perquè no ha pogut. No? Aleshores, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, podem sortir el setembre, però amb un projecte més modest, més humil, i més de tocar de peus a terra, que crec que és el que toca en aquests moments.
Te faig una pregunta personal, i després jo diré la meva opinió. És evident que de perfils ara locals per al club que està molt limitat, perquè la majoria de perfils estan en un altre...
D'inversors,
Sí, sí, clar, no, d'inversors i també de directius, aviam, has de saber, jo no tindria la capacitat, has de saber negociar, tenir una experiència, etc, perquè molts estan en un altre projecte de futbol de la ciutat, siguem clars, no? És clar i notori. Però tu creus de que el Lleida té les portes tancades per la persona que hi ha endavant? I aquí també en vaig, és a dir, Esteve i Pereira tenen les portes tancades perquè són dues persones molt diferents pel que eren? O és ja el club que té les portes tancades independentment del que sigui el president pel deute?
La realitat d'aquesta ciutat, i això ho vam comentar fa unes tertúlies, és que tu escoltes ara Pereira o a Marc Torres, és el mateix que deia l'Albert Esteve. O sigui, en aquesta ciutat tenim un problema amb el futbol. I és evident, vam enterrar la Unió Esportiva de Lleida, van entrar els Esteve i des del primer dia venien advertint el mateix que ara estan denunciant els actuals gestors. El que passa que ara Esteve doncs, parlava d'un enemic imaginari, però bé que en les darreres rodes de premsa ja va donar noms i cognoms, i ara aquest enemic entre cometes i esportivament parlant doncs, té nom i cognoms, que és l'Atlètic Lleida. El tema és, per què aquesta gent no ha acabat entrant al club? I aquesta gent no ha acabat entrant al club doncs perquè Pereira el va assaltar de la manera que el va assaltar en el moment que tots sabem i bueno, amb el vistiplau de la Federació Espanyola, la qual ara critiquem, i a l'Ajuntament, la qual ara critiquem.
Déu-n'hi-do, quin panorama.
Però Esteve també tenia la porta tancada, aleshores. Clar,
sí.
Aquí hi ha molts detalls. Aquí hi ha molts detalls, en mitja.
Sí, és el que dic.
Perquè
la penúltima roda de premsa del Marc Torres, si li canvies la cara i li fiques la cara a l'Albert Esteve, és que diuen exactament el mateix.
Bueno. Escolta, la setmana vinent us dono festa, que és Setmana Santa, i l'altra també, que és el Dia de la Mona.
Ui, haurà passat moltes coses ja, estarem a veure.
Tornem a parlar en 3 setmanes, a veure quin és el panorama.
Bueno, una abraçada, adeu.
Gràcies, Albert.
Adeu, vagi bé, una abraçada.
I nosaltres, doncs, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, és veritat, eh? Dos dilluns sense programació local, però demà sí, eh? Demà hi tornem a les 12:20. Ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz.